restaurant Caníbal a Berlín amb Gemma Safontria.
Gerard Jubany, bona tarda.
Bona tarda.
De què es parlarà al voltant d'una taula?
Doncs es parlarà del tema.
Del coronavirus, m'imagino.
Més d'actualitat que mai, aquí, després que hagi obligat a cancel·lar el mobile, una cancel·lació que de retruc afectarà moltes empreses que es beneficiaven d'aquest esdeveniment, com per exemple els hotels, els restaurants...
I si afecta hotels i restaurants, també afecta proveïdors.
És l'efecte dominó. La conseqüència de tot plegat és que ara mateix Mercabarna s'està plantejant on i com pot col·locar el producte premium que té magatzemat a moltes de les seves naus i que havia de servir en motiu del mobile. Hem sentit, per exemple, proveïdors de peix i marisc que tenen les naus plenes de producte de primera qualitat, més propi de les dates nadalenques, que ara hauran de vendre a baix cost per minimitzar les pèrdues. O un majorista de carn amb una tona de carn de Waigu, Angus o Nebraska, que se les haurà d'empescar per conservar-la i vendre-la a un preu més baix del que tenia previst.
Vaja, en trobaríem molts més exemples. També al sector de la fruita, de la verdura. La cancel·lació del mobile amb tan poca antelació ha estat un cop fort per al sector, amb l'afegit que els mesos d'hivern no són els més bons pel que fa a les vendes.
No.
I al seu país d'origen, a la Xina, el coronavirus continua fent estralls, amb milers d'afectats i centenars de morts comptabilitzats.
Això acaba repercutint en tots els àmbits de la vida. Aquesta setmana hem sabut que les grans cadenes de restaurants de menjar ràpid de la Xina estan tancant les portes dels seus establiments. L'última afectada, Burger King, que ha tancat la meitat dels seus 1.300 restaurants repartits per tot el país. Fa uns dies ja van fer el mateix McDonald's o Starbucks amb el tancament de més de 2.000 establiments. Són tancaments temporals, però el sector també preveu pèrdues milions.
Vinga, i un altre tema.
I el tercer tema d'aquest sumari ens ve de gust que sigui un record per la Josefina Sagàrdia, que va morir aquest dimarts. Potser pel nom no la coneixeu, perquè era més coneguda amb el sobrenom de la reina de les tortillas. Ella era la cuinera que feia les famoses truites del popular casino de la localitat navarresa de Lesaca, lloc gairebé de peregrinatge pels amants de la bona cuina casolana.
Les truites de la Josefina no eren unes truites qualsevol.
No.
Fa anys, fins i tot el diari Le Monde li va dedicar un reportatge, i la revista Vogue va citar el lloc com un dels 5 establiments imprescindibles a l'estat espanyol per tastar una bona truita de patata.
Sí, jo, a veure, he de dir que vaig anar al casino de Lesaca i em van recomanar que demanés la tortilla para tres, que era una truita de 10 ous farcida amb ceba, patata i pebrot. Érem dos comensals, un sense gaire gana, l'altre era jo, i ens la vam acabar. I sí, era excel·lent.
Doncs un record per la Josefina Sagàrdia, que tenia 90 anys i gairebé fins l'últim dia encara se la podia trobar a la cuina del casino de Lesaca batent els ous.
Escolta'm, no sé si deu tenir truita en Ramonet avui, però és que m'ha vingut com de gust.
Ai, sí, d'aquelles que són curetes per dins,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Demanem-li. Mira, ja és aquí.
Home,
benvinguts.
Gràcies.
Com esteu?
Bé, home, bé.
Com aneu de gana?
Sí, sempre n'hi ha.
Sempre.
Avui us hem preparat un tastet de diferents plats. Tots ells lleugerets, lleugerets.
A veure...
Us serviré un remenat de periodista a base de col i patata passat per la paella, amb un toc d'anguila. Seguirem amb un guisat de savi del Berguedà fet a foc lent, que no repeteix, i un mole de crític gastronòmic que ja voldrien a Mèxic.
Perfecte.
I després podeu triar entre uns tacos de periodista de Boston, poc picants, a l'estil de Filadèlfia, o bé una espatlla sencera de xai al forn. Us asseguro que és tendríssima. La servim amb carxofes del Prat. Què us ve de gust?
Gerard, tu què hi dius?
Què, agafem l'espatlla sencera o què?
Home, jo prefereixo els tacos, eh?
Els tacos?
Sí, sí.
Doncs va, anem als tacos, va.
Bona tria. Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. I know a dark, secluded place. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. One knows your face. La resta de dies tancat per descans del personal. It's called
Hernando's Hideaway. Olé. Marc Casanovas, bona tarda.
Molt bona tarda.
A tu t'agraden els tacos?
Home, això és una pregunta que no cal ni fer-la, molt, moltíssim. Ja, tot i que aquí t'he de dir que a Boston no és una ciutat, que tingui molta immigració llatina, i això vol dir que tampoc hi ha molts restaurants de tacos, però tu coneixes una frase molt, molt, molt coneguda entre els mexicans per diferenciar un bon taco d'un taco dolent?
A veure, digue'm.
Ells diuen, un taco no és taco si no pringa les manos i te hace sudar la frente.
Mmm... cop al mes parlem d'un tema que genera debat al voltant d'una taula amb el periodista Marc Casanovas. Ell és el nostre home als Estats Units, el nostre corresponsal a Boston, Massachusetts. Com portes el fred, Marc, i la neu?
Bé, ja m'he acostumat. Això ja està coll avall. L'únic que fa el fred és que mengis més ràpid. Això és l'únic que aconsegueix.
I que tinguis més ganes de menjar coses potser més calòriques.
Sí, segurament, és veritat, sí.
Per cert, l'últim dia vam estar parlant del plat saludable de Harvard, de la Universitat de Harvard. Avui no ens quedarem a Boston, marxarem a uns 500 quilòmetres al sud, a Filadèlfia, una ciutat que és notícia aquests dies per un petit establiment de tacos, precisament.
Sí, Filadèlfia no està lluny, amb un cop de cotxe, amb 4 o 5 hores et plantes a Filadèlfia des de Boston, i serà una mica, estic convençut, la meva pròxima visita, perquè no sé si et sona, Gemma, la fabulosa història aquesta del restaurant Soul Philly Barbacoa i de la seva cuinera mexicana, la Cristina Martínez.
Jo recordo un capítol de Chef Table, la sèrie de documentals de Netflix, on ella era la protagonista d'aquest capítol. Però per no fer spoilers i per qui no la conegui, si et sembla, explica'ns la història de la Cristina, Marc.
Sí, a veure, l'intento resumir una miqueta. Ens remuntem 4 anys enrere, a l'any 2016. La revista Bon Appetit va atorgar els premis, com fa cada any, a millor restaurant dels Estats Units. I la llista era la de sempre, com ja passa també amb la Guia Michelin o amb els premis de sempre, que són els noms sobats i coneguts per tothom, però hi havia una anomalia, una petita anomalia, que era un gran desconegut entre els guanyadors. Un restaurant d'una zona molt humil de Filadèlfia era una petita taqueria, una taqueria de la Cristina, precisament, de la Cristina Martínez, i estava entre els 6 millors restaurants, no només de Filadèlfia, sinó que la situaven entre els 6 millors restaurants dels Estats Units.
Tota una sorpresa, vaja.
Sí, sí, completament, i a més, d'aquelles que agrada als periodistes, eh? Ja saps, que et pots formular aquestes preguntes de titulars com qui hi ha darrere del South Philly Barbacoa o qui cuinava els tacos amb tortilles fetes a mà que enamoren a la crítica, que enamoren els restauradors, que enamoren al públic en general. Quan la gent va conèixer una mica la història de la Cristina Martínez, aquesta bogeria col·lectiva no va fer res més que augmentar. És una fantàstica cuinera que compleix, a més, a la perfecció el somni americà si no fos per un petit gran inconvenient, que és que no tenia els papers en regla. O sigui, a ulls de la llei era una ciutadana il·legal completament. Pocs anys abans havia marxat de Capulhuac a Mèxic i havia travessat el desert durant setmanes per arribar fins a Filadèlfia d'una manera clandestina, on a poc es va guanyar una mica la confiança de la comunitat a base de bon menjar mexicà.
Clar, i una època de sentiment anti-immigrants als Estats Units, m'imagino que el més fàcil per persones en la seva situació és fer-se invisible, més que no pas aixecar gaire la veu.
Completament, ja t'ho pots imaginar. O sigui, el que fa la majoria de gent és, en una situació així, deixaria passar els dies, fer veure que el rum-rum mediàtic no ha passat mai, seguir cuinant discretament des de la seva cuina sense fer soroll i creuar una mica els dits, no?, perquè la justícia no investigués el seu passat. Però la Cristina va decidir segurament el camí més complicat, eh? No va callar i va donar veu als que sempre han estat callats, que són els indocumentats. O sigui, sense proposar-s'ho, es va convertir una mica en la portaveu dels milers i milers de sense papers que treballen a diari legalment a les cuines i als menjadors dels restaurants dels Estats Units, que és una comunitat sense la qual tot el sistema de restauració d'aquest país s'enfonsaria per falta de mans i ganes de servir.
Tota una declaració d'intencions de la Cristina. No te quiero perder. Que la distància se devore nuestra miel. I en aquest moment, Marc, ella va decidir per optar per la via contrària, justament de mantenir-se en l'anonimat.
Home, tu imagina't, sense papers, aparèixer davant de tots els mitjans de comunicació explicant sense embuts que no tenia la ciutadania nord-americana, o sigui, ironies de la vida, l'administració podia fer-la fora del país en el mateix moment que li volia donar un premi per ser la propietària de la millor taqueria del país. O sigui, evidentment, això no va passar mai. Tu imagina't un polític que la fa fora del país, en el moment que és un emblema ja per molta gent, hauria sigut un autèntic terrabastall. A més, va acabar sent una mica una figura no només per la comunitat llatina, sinó que va ser nominada a molts premis, els premis, per exemple, de la Jane Fair Foundation, que són com els Oscars de la restauració. O sigui, en poques paraules, és això, un emblema, no?, ara per molta gent.
Poca broma, eh?, perquè des d'aquest premi les coses es veu que li van molt bé.
Si ara ja anem al present, perquè he intentat fer un resum així ràpid, 4 anys després t'he de dir que tot funciona, li funciona tan bé que aquesta setmana passada va obrir un segon local que es diu Casa Mèxico, és a dir, té el Philly Barbacoa i ara té casa a Mèxic i fa, a més, barbacoes solidàries allà on la demanen. Per exemple, a Nova York, ara aquest últim mes, ha sigut reclamada per organitzacions com Right to Work, que ajuden a empoderar els cambrers i a les cuineres sense papers dels Estats Units.
I Casa Mèxic també és a Filadèlfia.
També, sí, sí. És un restaurant bastant a prop de la casa mare i omple diari, omple cada dia.
Ja veieu, una història digna de ser narrada per qualsevol guionista amb dos dits de front, i de fet així ho van veure els responsables de Chef Table a Netflix, ho explicàvem ara al començament, i van dedicar doncs un capítol sencer a la història d'aquesta cuinera. Però la història no acaba aquí.
No, la veritat és que si hi ha algú curiós és que aquest Nadal ella i el seu marit, que és el Ben, que el va conèixer precisament a la cuina, perquè és on passava totes les hores del dia i va acabar doncs casant-se amb el seu marit, va anunciar ells dos van anunciar a les xarxes socials una decisió empresarial per mi revolucionària, a veure què opineu. La taqueria més popular dels Estats Units deixava de cuinar porc i ho feia per un motiu realment, jo crec, encomiable.
Ostres, explica'm això, perquè si deixen de servir porc, quines alternatives serveixen al seu local?
A veure, el restaurant des que va obrir sempre ha servit quatre plats principals. Una sopa, un consomé, que diu ella, dues classes de tacos a la barbacoa amb carn de xai i els tacos que li diu la pancita, que és una picada dels òrgans de porc molt ben cuita i cruixent, que es veu que era un dels plats amb més èxit. Pues aquest plat una mica l'ha deixat de fer.
Aquest plat s'elimina?
Sí.
I quin motiu els porta a prendre aquesta decisió?
Com a persona sense papers, la Cristina havia viscut en primera persona el que representa formar part d'una comunitat marginada. Llavors el que ella no volia és que en el seu restaurant, en el seu menjador, estigués passant el que més ha volgut combatre, que és l'exclusió per motius de raça, d'ideologia o de llei d'immigració. Ho explica molt bé, a més, que va ser qui va tenir l'exclusiva, el periodista Adam Erais, a Heated, que és Heated, és una mica l'apartat de Medium on es parla d'alimentació, salut i agricultura. Doncs hi ha diferents nivells, ell ho explica molt bé, respecte al que els musulmans accepten en forma d'aliment, no? Des dels que són molt estrictes i radicals i que només accepten doncs, carn criada, sacrificada, cuinada i venuda per un musulmà. Després hi ha els que van a qualsevol restaurant i intenten menjar tot allò que veuen més allunyat del porc. És una mica, doncs, hi ha diferents graus, no? Seria el que acceptes i el que no acceptes. És una qüestió, al final, de confiança i d'integritat. I si un restaurant comet un error, per ells això és una ofensa. És una ofensa molt, molt, molt greu.
Clar, però estem parlant d'un error, eh? Bé, el cas és que això és el que van decidir precisament la Cristina i en Ben, no?
Sí, ara fa pocs dies a Instagram van connectar en directe amb tots els seus seguidors i curiosament vaig tenir l'oportunitat de poder fer una pregunta que van contestar molt amablement. Jo li vaig preguntar directament, ells no s'ho esperaven, suposo, li vaig preguntar per què heu fet això? Per què heu deixat de servir porc en el vostre restaurant?
I què és el que et van explicar? Quina resposta et van donar?
A veure, em va agradar molt, o sigui, deixa'm dir textualment la seva resposta, perquè va ser: molts musulmans no poden menjar al nostre restaurant, no poden, però no, o sigui, no poden, però voldrien fer-ho si poguessin. Com que nosaltres creiem en la cuina inclusiva i rebutgem qualsevol format de cuina exclusiva, aquest va ser per nosaltres un pas natural, em van dir, no? Si deixàvem de servir carn de porc, aconseguiríem que molts musulmans fossin benvinguts a casa nostra i com més gent millor, és a dir, aquest hauria de ser per ells el lema de la bona cuina.
La carn de porc com a exemple de cuina d'exclusió. Interessant punt de vista, Marc. Cuando me muera, como te agradecería que pusieras en mi tumba. Marc, jo m'imagino que aquesta decisió va afectar directament la carta del restaurant.
Molt, moltíssim. El que no es podien imaginar per això és que aquest canvi implicava també modificar de cap a peus tota la carta. O sigui, van substituir el porc pel gall dindi en aquests tacos de pancita tan coneguts i tan famosos, i van convèncer, això és molt important, van convèncer els seus carnissers de confiança per tenir accés setmanalment a l'escorxador i personalment netejar les vísceres i els òrgans dels animals sacrificats. O sigui, amb tot això van aconseguir obtenir un certificat, que és el que s'aconsegueix, que es diu certificat halal.
I, de fet, ja sabem tots una mica què és el halal, oi? En poques paraules, tot el que està permès en contraposició al haram, que és el que representa tot el que està prohibit. Vindria a ser l'alcohol, el porc i tots els seus derivats.
Exacte, sí, sí. O sigui, penseu bé, sembla una decisió una mica anecdòtica, però tots aquests maldecaps en un petit negoci per poder servir tacos halal a la comunitat musulmana, que no els hi feia falta, o sigui, ells estaven bé, no, lo següent de ben posicionats i podien viure sobrats amb l'èxit acumulat, però per ells, com que era una prioritat molt, molt, molt gran no excloure ningú del seu menjador, doncs van prendre aquesta decisió. O sigui, cal fer números i veure com acaba això, com acaba la cosa, clar. Però a nivell empresarial, a mi personalment em sembla una jugada mestra, perquè de cop i volta la taqueria ha guanyat potencialment aquests 150.000 clients nous, aquests 150.000 musulmans, que valoren segurament aquest esforç realitzat.
I aquest petit esforç no serà tan... És a dir, serà un petit esforç per la repercussió que això els proporcionarà.
Totalment. O sigui, al final, el que m'ha fet preguntar-me seriosament és algunes coses més enllà de la carn o de la carn de porc, uns dubtes existencials que a veure si m'ajudeu a resoldre, perquè jo almenys tinc un enigma obert molt gran.
A veure, dispara, Marc.
Jo em pregunto, és aplicable la decisió de la taqueria de la Cristina a qualsevol restaurant a Catalunya, per exemple? És a dir, pot un restaurant català fer el mateix que el Soul Philly Barbacoa i deixar de servir porc?
A veure, poder es pot fer, és clar. Una altra cosa és que algú aquí s'hagi plantejat aquesta qüestió.
Jo he fet números, si a Catalunya hi ha, imagineu, si a Filadèlfia hi havia uns 150.000 musulmans, a Catalunya hi ha més de mig milió de catalans musulmans, en concret 533.000, segons les dades de la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya. Molts més, a més, si comptabilitzem els sense papers, segurament estem en els 600.000. Sí. Us imagineu que de cop i volta... No sé, jo poso qualsevol exemple.
Dic
la cadena de restaurants Viena, per exemple, o trio chefs molt potents i mediàtics com l'Albert Adrià amb el restaurant Tickets o el germà Roca, el celler de Can Roca. Imagina't que fan aquesta mateixa decisió a les seves xarxes socials i diuen expressament que deixen de servir porc per incloure aquest mig milió de nous possibles clients. No ho sé, jo almenys estic convençut que compraria titulars i estic segur que portaria més avantatges que problemes financers. No sé, si voleu, traiem el porc de l'equació, ¿vale? És millor no fer-ho perquè a Espanya, no sé si ho sabeu, que hi ha més porcs que persones, aquesta
sí?
Frase... No és de mal gust, són xifres oficials.
És així?
La indústria porcina és nombrosa i intocable a Catalunya i a Espanya, és un dels grans lobbies que hi ha a Espanya. Si busquem un altre exemple des d'un prisma més realista, també consultant les xifres oficials de l'Institut Oficial d'Estadística de Catalunya, les tres poblacions estrangeres més representades en l'actual padró municipal serien, en primer lloc, el Marroc, que hi ha més de 200.000 persones, en segon lloc, els romanesos, la Romania, amb 89.000 persones, i en tercer lloc, la Xina, amb 59.000 persones. Creus que el Tickets o el celler de Can Roca o qualsevol altre restaurant de Catalunya té en compte aquestes xifres per prendre qualsevol decisió que afecti a la seva cuina, a l'hora de prendre decisions directament?
Jo honestament no ho crec, Marc.
Jo tampoc. Jo crec personalment que només tenim en compte una xifra des de fa molt temps, que et poso un exemple, de gener fins a l'agost de 2019 van passar per Barcelona més de 8 milions de turistes. Mm-hmm. O sigui, portant el cas de la taqueria de la Cristina a l'extrem, us imagineu el primer restaurant on només s'acceptessin turistes?
La trobo una proposta arriscada, però no em sembla cap barbaritat, amb els temps que corren.
Jo faig el mateix raonament, és a dir, si es tracta d'incloure la comunitat del teu entorn i tot el teu entorn són turistes,
clar.
Potser el primer restaurant de cuina catalana amb accés exclusiu per turistes on els nascuts a Catalunya no són benvinguts, és més probable que un gran restaurant d'èxit deixi de servir carn de porc per incloure els musulmans a casa seva.
Doncs la veritat és que sí. Marc Casanovas, moltes gràcies. M'han agafat moltes ganes de tastar els tacos de la Cristina i sobretot de reflexionar sobre tot això que ens has plantejat i recuperar també el capítol de Netflix dedicat a la seva història.
Prometo ocupar-nos i t'envio la foto dels tacos de la Cristina.
Perfecte. Moltes gràcies, Marc. Ens sentim d'aquí un mes amb més històries.
A veure. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta. Te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan mis sufrimientos, porque te
d'Helena de Proust.
Eloi Vila, periodista, recorda un plat familiar que l'ha marcat tota la vida.
La meva magdalena de Proust és col i patata passada per la paella amb arengada i una copa de cava. És un gust que vaig descobrir de petit, perquè a mon pare li agradava molt i, hòstia, m'ha marcat tota la vida. Això no, que seria el trinxat, però jo sempre dic col i patata, la passem per la paella i amb una mica de cansalada i una arengada, que ja no en mengem d'arengades, hòstia, són boníssimes. És un gust que em transporta a la infantesa i cava, perquè a casa sempre s'ha begut cava a l'hora de menjar. La meva mare era de Sant Sadurní d'Anoia i el cava formava part de la nostra vida, que era molt curiós perquè anava pels llocs i la gent no bevia cava per menjar abans. Ara ja s'està normalitzant més, no?, el beure cava, i a casa sempre n'hem begut. I m'encanta.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
És el moment de seure a taula amb el Toni Massanés i la seva fundació. Alícia, benvingut, Toni.
Ben trobats.
Avui parlem de l'all, que està molt lligat a la nostra cultura culinària. És un producte essencial, tant pel que fa als plats com per les picades, i és 100% mediterrani.
Sí, avui hauríem de fer un minut una mostra de respecte, perquè parlem cada setmana i d'un producte diferent, i moltes setmanes surt el concepte aquest de superaliment, etc, etc, no? Si algun producte mereix ho he dit dels llegums, això, ja? Recordo ben, perquè ho dic cada vegada que parlo dels llegums, perquè és veritat, des del punt de vista de la proteïna, però en aquest cas no sé si és prou sabut, però des d'altres punts de vista, perquè no és des del punt de vista calòric, no és des del punt de vista dels macronutrients, que diríem, els hidrats de carboni en té una mica i tal, o les proteïnes o els greixos que ens aporta, això res, diguéssim, però sí, per tot allò que, de fet, encara no sabem prou bé, perquè són aquests micronutrients, aquestes molècules molt petites que han estat ple i que són bones per la nostra salut, doncs podríem dir que si algun producte mereix el apel·latiu, el nom o el label de superaliment, aquest és l'all.
I sabem des de quan el consumim a casa nostra?
El consumim des de molt antic, i tu has dit que és propi de la cuina mediterrània, de la nostra cultura, Sí, però també quasi bé diria que és una qüestió de tot el món, en realitat de tot el món antic segur, perquè els xinesos, per exemple, també la base dels seus sofregits, que també tenen una cosa semblant, no? Quan passen pel wok ràpidament les seves coses, doncs moltes vegades fan servir all i gingebre, i sí. que també, com si nosaltres fem, quan nosaltres fem all, ceba, tomàquet, no? Tenim aquestes bases dels nostres plats, dels nostres guisats, que això, que encara no hem investigat prou tot el bo que ens aporten, per una senzilla raó, perquè no hi ha laboratoris mèdics que vulguin invertir, no? Perquè l'all, si en té tothom, no? D'on traurem els clets? Per tant, no cal, aquesta trampa a vegades que té la recerca, que si no hi ha un interès al darrere és difícil de que es faci, doncs això, no? Doncs fixa't que això, nosaltres fem tomàquet, ceba i all, tres coses brutals, i els xinesos moltes vegades amb moltes més coses, però all i gingebre, no? Si comencem a mirar, i entremig, que és d'on ve l'all, diguéssim, no? També trobaríem tot el Pròxim Orient, que també menja, etcètera, etcètera, tot arreu. I això és per alguna cosa. Fa poc, la revista Nature, o sigui, una revista de major impacte científic del món, parlant d'intel·ligència artificial, o sigui, parlava d'una altra cosa, però va ficar-ho com a exemple de com la intel·ligència artificial podia ajudar-nos a construir coneixement, i en aquest cas a construir coneixement alimentari, i el que deia era, fixeu-vos, encara les nostres taules de composició d'aliment no són prou expertes, no parlen de tot el que hi ha, i per exemple ens trobem que fa molt temps que cuinem all amb carn, doncs ara hem trobat que hi ha un mecanisme pel qual els efectes diguéssim, dolents de la carn, si els barregem amb all, per una qüestió, és una cosa molt complexa, que ni jo mateix entenc massa a nivell de microbiota, etc, etc, doncs fan que siguin molt, molt menors. Per tant, això que fem d'agafar per la paella, de ficar una mica d'all picat i després posar-hi tres trossos de carn vermella, del que sigui, de porc o el que sigui, i que ens sembla que ho fem només perquè ens agrada.
Per donar-hi gust.
Exacte. Doncs en realitat és un potent mecanisme de millorar saludablement aquesta carn. Això és una petita part del que podríem explicar, perquè l'all és un desinfectant molt important, ja ho sabem. De fet, fixa't, les pomades i els alliolis són emulsions. O sigui, semblen molt, no? És el mateix. Bé, s'havien fet, històricament, servir alliolis com de pomades, perquè en realitat això, l'all és un potent antimicrobià, diguéssim. No?
Desinfectant.
Desinfecta, per tant, si ens desinfecta per fora, per dins també ens desinfecta per fora. Insisteixo, això són coses que encara són poc conegudes, però que si nosaltres fa tant temps que les fem servir. Curiosament, som una cultura alimentària, no?, de les que ens diuen que som de les més sanes que hi ha, no? La dieta mediterrània, però específicament a casa nostra, no?, la nostra esperança de vida, etc, etc. Doncs hem d'entendre que això, que poder, all i oli, em fa, no?, em repeteix.
És veritat,
perquè no és fàcil de digerir l'all, estic d'acord, No, a mi també costa molt. Però poder hauríem de... Aquells dies que sortim a fora, poder no quan ens tanquem aquí a l'estudi, tu i jo, però no ho sé.
Ho sabríem de seguida, Toni, ho sabríem.
Però hauríem de algunes pràctiques hauríem de mirar de no deixar-les i, per tant, de fer una graellada o fer un peix, diguéssim, bullit amb patates i després posar-hi una mica d'all i oli i amb el caldo fer-ne arròs, que és una cosa que no està malament. Mm-hmm. Totes aquestes coses hauríem de no abandonar-les, perquè són molt bones, encara que després la tarda, mira, són molt bones, i també perquè són realment, realment sanes, i en aquest cas l'all d'una manera especial.
Un arròs bullit sense all no seria el mateix.
Ah, mira.
Ja ho dèiem, que l'all és un aliment molt versàtil, pot estar present en una picada de carn, en un suquet de peix, en un simple arròs bullit. Però com podem evitar que ens repeteixi, si és que hi ha alguna solució a aquest problema?
Doncs, jo no la sé. Diguéssim, hi ha la idea de que el germe, no?, que si treus el germe, no sé quan, jo sempre dic, vale, dic, mètode científic, traieu el germe, mengeu-ne un i a veure si no el repeteix. És veritat que cuit, repeteix molt menys, i per tant, doncs pots fer alliolis escaldant els alls, no?, ficant-hi més all i escaldant-ho. No té exactament el mateix gust, i de fet no té el mateix gust, perquè és veritat que sí que hi ha alguns principis actius, alguna part d'aquestes coses bones que s'inactiven més, sembla, amb la temperatura. És igual, no ens tornem bojos. Si no ens agrada l'all cru o no suportem fer aquesta farum o etc, perquè podem menjar xiclet, podem fer el que sigui, però les coses, aquestes coses, diguéssim, passen, té una explicació, perquè té uns principis molt volàtils que, bueno, o sigui, podríem fer la química de per què fotem aquesta bafarada d'all quan anem menjat. Però al final, això, coem molt, que continua sent bo, però mengem-ne. Mengem-ne perquè, insisteixo, que d'aquí un temps començaran a sortir encara més estudis que encara diran més que l'all és una cosa molt sana.
I què hi ha d'aquest mite de consumir-lo en dejú i cru, només llevar-nos?
No cal. Hi ha molt... Mira, ara potser no està tan de moda, però havia estat molt de moda, sí, la idea aquesta de l'ordre de les coses amb, sí, el que te les menges, no? I sembla que no hi ha gaire evidència sobre això. Això de que la fruita abans i no sé què... A veure, si tu no et menges la fruita perquè menges massa primer, segon i no sé què, i llavors, no?, i llavors acabes sense menjar-te la fruita, com que la fruita és molt bona, mira, menja-te-la abans. Però menja-te-la abans només per garantir que te la menjaràs, diguéssim.
Exacte.
No perquè sigui més bona menjar-se-la abans que menjar-se-la després. En el cas de l'all és el mateix, menjar-ne... No, et diria que especialment trobo una mica dur, a no ser que vagis a fer un esmorzar de muntanya, no? Sí. Doncs menjar-se'l per esmorzar.
No seria el que més de gust ve a primera hora de la matí. Però sí que podem dir que mengeu-ne tant com vulgueu.
Sí, no, claríssim. No sé, que si no és que realment patiu molt de que no el digeriu, que llavors, escolta, si us ha de fer estar malament realment, doncs llavors no, perquè així, claríssim. Però si no, no tingueu por de menjar-ne, perquè això, el que hem dit, paga la pena.
Toni, toca omplir la cistella de la compra. Si anem al mercat ara, mitjans de febrer, què és el que trobarem?
Doncs mira, segons opcions.cat, hi ha molta informació en diferents mitjans, si busquem per internet, i alguna és bona i l'altra no. També és molt embolicat, però bé, aquesta que em sembla que està prou bé, doncs parlem de cols, porros, àpids, alls, bledes, espinacs, alls tendres, boníssims, i que no tenen, són més agraïts, també una truita d'alls tendres és de les coses bones que hi ha. Carxofes, endívies, xirivies, espàrrecs, pastanagues, enciams, raves, remolatxa, julivert, i després encara les fruites, no? Mandarines, taronges, pomes, peres i maduixes, que cada cop ja són més bones, que són fruits vermells i, per tant, tenen totes aquestes qualitats que trobem amb els fruits vermells.
I no podem acabar sense les recomanacions del Bernat des del Mont Sant Benet. Què diu el Bernat?
Sí, doncs que seguim amb aquelles verdures i fruites de temporada d'hivern. Tenim uns hiverns irregulars que ens enganyen els arbres, que floreixen i no floreixen, però estem aquí. Encara tenim calçots, que és ben bé de temporada, i per tant els que encara no hagueu anat a fer la calçotada, que també és de la família, i que també costa de digerir, però que també és molt sa i val molt la pena fer la festa, no? I aquí sí que si no et fa tan bon olor la boca...
Perquè n'han menjat tothom.
Exacte, és compartit i estem amb espais més oberts, diguéssim, ja ve per aquí. I això, i sabem que ja tenim faves, comencem, no? I també ja arriben els pèsols, i això, que si voleu algun dia en parlem, perquè són dos llegums que encara ens mengem verds i que valen molt la pena.
I tant que parlarem dels pèsols. Toni Massanés, ja saps que t'espero aquí a la taula del caníbal la propera setmana. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Vine al restaurant Caníbal i et menjarem a petons. Un restaurant caníbal a Berlín, a Catalunya Ràdio.
Restaurant Hoja Santa, Avinguda Mistral, número 54 de Barcelona.
El restaurant Hoja Santa és, sense cap mena de dubte, el millor restaurant mexicà de Catalunya. Aquest restaurant, que dirigeix el gran cuiner Paco Méndez, amb tota carta blanca per part del grup El Barri de l'Albert Adrià, ha aconseguit un nivell de cuina que, segons em diu molta gent, no es troba ni a Mèxic. Jo mateix vaig tastar un menú a quatre mans entre ell i el millor cuiner creatiu d'aquell país, el seu compatriota Enrique Olvera, i el nivell culinari dels plats del nostre mexicà de l'Avinguda Mistral de Barcelona guanyava el del seu col·lega per golejada. Paco ha sabut partir de la tradició del seu país, formada per diverses regions gastronòmiques ben diferenciades, per crear una alta cuina refinada i comprensible per tothom. La tradició sempre necessita una mica de traïció per arribar a satisfer el paladar contemporani. I la gran cuina mexicana, tot i que sigui reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat, és de gustos i picants molt ruts i potents, i segurament necessitava aquesta revisió culinària. Un lifting que va ser possible gràcies al gran coneixement d'algunes tècniques bolinyanes que Paco va practicar mentre treballava a Calamonjoy, sempre conservant, però, l'ànima gustativa de la seva cuina d'origen. Des d'uns 60 euros podreu tastar el que segurament és el millor ceviche de la ciutat. Tastar una versió del tamal de blat de moro i recuit, napat amb una salsa de tomàquet i xili per embogir de vora. I acabar amb una ració de garrí rostit sencer al forn, de pell cruixent, amb una profunda salsa de recado elegant i aromàtica. Però també s'hauria de tastar l'advocat amb un mole excepcional, o el llamàntol a la brasa amb una salsa pipián, que seria com el romesco del mexicant, i que porta llavors torrades, coriandre, xili, all i ceba. Una delícia de potència i lleugeresa tota l'hora. El Paco elabora ell mateix les seves tortilles, que ofereix per als seus tacos, però està pensant en produir el seu propi blat de moro ecològic en col·laboració amb una finca gallega. Espera tenir-lo a punt per la tardor. En efecte, Catalunya es troba infectada per cultius de blat de moro transgènics, és a dir, genèticament modificats. manipulacions que encara deixen de planejar molts dubtes sobre la seva futura conseqüència a nivell de salut. I sabem que molts mexicans són prou sensibles amb aquests temes, que implica també la supervivència dels seus cultius ancestrals i de les seves poblacions indígenes. El Paco és tan conscienciat amb aquesta qüestió que fins i tot fa servir gas ozó per netejar i desinfectar les cuines. Un producte molt eficient i segur i que no deixa petjada ecològica per personal ni el medi ambient. Són coses que sovint es troben darrere del que mengem, però que cada vegada més tindran la seva importància en la valoració del restaurant, com ho acaba d'entendre Michelin França, en otorgar un label verd a uns quants restaurants que destaquen pel seu compromís amb l'ecologia. Tornem, però, a la cuina d'Hoja Santa. Cada dissabte, al migdia, fins a final de març, es podrà degustar la versió mexicana del cocido, o de la nostra escudella, tot i que no hi trobareu galets. Es fa en 5 serveis: carn de galta de vedella, verdura, cigrons i un brou excepcional. De postre, flam de blat de moro, que es troba a la carta i que s'ha de demanar, tant sí com no, amb un petit suplement de tòfona. Una textura increïble, i amb la tòfona negra una combinació memorable.
I avui qui deixa la propina?
Avui li toca la ramadera, la Isabel Castanyer, des del Mas La Coromina, de la Vall d'en Bas.
Ah, Isabel.
Avui us convido a fer un exercici de reflexió. Som suficientment responsables amb el que mengem? Coneixem l'origen del que mengem? Sabeu que menjar de proximitat ens fa ser més sostenibles? Alhora ajudem directament a arrelar la gent al territori i evitem el despoblament de les zones rurals i garantim la sobirania alimentària. Perquè els pagesos i pageses i ramaders i ramaderes mantenim les pastures i els camps de conreu que dibuixen el paisatge que ara coneixem. La sostenibilitat en què es basa el funcionament d'una casa de pagès en actiu, tant en l'antiguitat com en l'actualitat, és el cicle d'aprofitament dels recursos que genera. A casa, les nostres gallines, oques, ànecs, conills i, per descomptat, les nostres vaques s'alimenten d'aquest conreu que els hi sembrem i cuidem, tant per la seva pastura com el que recollim nosaltres i els donem també cada dia. I sabeu que els seus excrements ens serveixen per abonar les terres, per tornar-les a enriquir de nutrients i a punt per continuar el cicle de sembres i collites? Aquest cicle és sostenible i si el consumidor consumeix aquest producte de proximitat, posa el seu granet de sorra a mantenir aquestes terres, camps, pastures i boscos com tots volem i coneixem.
Tanquem el restaurant Caníbal. La setmana vinent obrirem a la mateixa hora, diumenge a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Susana Ortega, Sílvia Andrés, Josep Maria Campillo, Dani Jiménez, Gerard Jubany i una servidora, Gemma Safontria.
Masticando sin hablar, en la mesa se ponían los cubiertos al lado de los platos con bordes nacarados. En la mesa había copitas de champán, un florero con jazmines en billetas de algodón. Por cierto, está con hilo rojo de pasión. En la sala había diminutas porcelanas atrapadas en vitrinas de un limpísimo cristal. De mañana venía la señora cuyo nombre no recuerdo a ordenar, pulir y nuestro reino de limón.
los platos, el resto por decir.